Triunfo Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dimarts 2 de març. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella fem els titulars de la jornada. El grup promotor de la consulta sobre la platja de Gossos vol entrar a negociar amb el govern per poder obrir-la a tothom.
No desisteixen i proposen ara pactar una nova consulta amb el govern municipal que no acoti el cens. Albert, com és un dels impulsors, diu que el consistori sí que té les eines per poder convocar una consulta de caràcter general. La proposta que va aprovar el ple de Calella la setmana passada limita el cens als majors de 16 anys que no tinguin un gos.
El govern municipal creu que l'expedient pels sacs de sorra a la platja no arribarà enlloc.
El Ministeri de Costes ha entès l'actuació com una ocupació del litoral marítim i ha decidit obrir un expedient sancionador. L'Ajuntament considera que aquest expedient quedarà en res perquè, al seu entendre, queda provat que ho han fet per protegir el litoral i les guinguetes de la manera més respectuosa amb el medi ambient. El mes de gener, el consistori calellenc va tramitar a la Generalitat de Catalunya un permís especial fins al mes de març.
El síndic municipal ha parlat aquest matí sobre la seva intervenció en el cas dels empadronaments de la Bruna. Pere Porti ha dit que es va centrar en el retard que acumulava la resolució de la petició d'empadronament de la gent que estava residint a l'edifici del carrer Diputació.
I que no s'entrava en la qüestió ocupa, ha dit Porti, qui ha informat que des de finals de novembre ha obert 15 expedients, dels quals 3 encara estan pendents.
El nombre d'ingressats per Covid a Calella és de 26 persones.
Hi ha 14 ateses a l'Hospital Sant Jaume i 12 al sociosanitari. L'últim recompte, facilitat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, recull 8 noves entrades de pacients positius per coronavirus en els últims 4 dies. No s'ha registrat cap defunció.
I a Calella s'han diagnosticat 28 positius per Covid en l'última setmana. També tenim actualitzades les dades epidemiològiques.
L'RT creix fins al 2,38 i el risc de rebrot també torna a pujar fins als 400,42.
I l'etapa 1 de la volta de l'edició 100 de la volta ciclista ofereix un perfil de mitja muntanya i 2 sprints que poden propiciar les escapades.
Calella acull per novena i última vegada l'etapa inaugural de la volta ciclista a Catalunya, que celebra l'edició número 100 amb un any de retard per culpa de la pandèmia. Els ciclistes completaran un tram de 178,4 quilòmetres amb un port de primera categoria a Santa Fe del Montseny i 2 esprints.
I pel que fa al temps, jornada de dimarts ennuvolada, amb temperatures, això sí, molt similars a les d'ahir. Demà encara seran presents els núvols, però com avui no aniran acompanyats de pluja. La previsió indica que de cara a dijous el predomini ja serà del sol i que això farà empènyer cap amunt les temperatures diurnes. Comencem contra proposta del grup promotor de la consulta de la platja per gossos, després que el ple de Calella hagi aprovat per unanimitat que sigui la ciutadania qui decideixi sobre aquesta qüestió. Ara, el grup promotor vol entrar a negociar amb el govern el cens per tal d'obrir-lo a tothom, sense discriminacions. Aquest és el seu objectiu. Asseguren que estan disposats a seure's a parlar amb l'executiu de Candini per aconseguir que tots els calellencs i calellenques hi puguin participar. La proposta que va aprovar el ple limita el cens als majors de 16 anys que no tinguin mascota. Aquest acotament sectorial ha estat un dels punts clau perquè la iniciativa del grup promotor pogués prosperar després d'un intent fallit el passat mes de setembre.
Albert Comas, un dels promotors de la consulta, ha tornat a lamentar que se'ls hagi obligat a limitar el cens i ha reiterat que la seva voluntat era obrir-lo a tothom, però que es van veure condicionats i obligats, diu, a fer-ho d'aquesta manera.
Era una disjuntiva, o no fer-la o fer-la d'aquesta manera. I nosaltres, vista aquesta disjuntiva, vam haver de fer-ho així. No perquè nosaltres volguéssim, sinó perquè ens vam veure condicionats, vale? Ens vam veure condicionats, ens vam veure obligats a fer-ho d'aquesta manera.
Ara, però, el grup promotor no desisteix i ofereix una contraproposta al govern municipal. Volen entrar a negociar i proposen pactar una nova consulta que no acoti el cens. Com es diu que el consistori sí que té les eines per poder convocar una consulta de caràcter general.
Veient aquesta injustícia, i això és important, nosaltres fem una proposta al govern, d'acord? Fem una proposta al govern i els diem, mireu, aquesta consulta la farem sí o sí i ja ens hem posat a treballar, sí? Però si el govern es compromet públicament amb una data concreta a exercir una consulta on tota la població pugui votar, és a dir, que no es discrimini a ningú, i ells en tenen totes les eines, nosaltres repensarem la nostra petició i ens asseurem a parlar de com portar a terme una altra consulta de forma consensual.
Amb tot, com s'ha mostrat content que la proposta hagi estat aprovada per unanimitat del ple de Calella, però assegura que el procés que els queda ara per davant és llarg. El calendari marca que un cop aprovat per ple el punt de Calella, ara el grup promotor rebrà la notificació i haurà de començar la campanya de recollida de signatures. Necessiten el suport almenys d'un 10% del cens de la ciutat. Un cop s'aconsegueixi aquesta fita, s'haurà d'establir una comissió electoral que treballarà per les campanyes del sí i del no i determinarà els espais i el mètode de votació. L'alcaldessa Candini es va comprometre ja divendres passat a dur-la a terme dins d'aquest any 2021. La incògnita, però, continua sent l'emplaçament de la platja per a gossos, però el grup promotor ara sí que proposa dues opcions, davant del camp de futbol o al cantó de la platja de les Roques.
Nosaltres tenim dos llocs. Tenim dos llocs on te creiem, davant del camp de futbol, a l'entrada de les Roques, al final del passeig. D'acord? Però, de fet, nosaltres no som les persones adients que haguem de dir tot això. Per què? Perquè nosaltres no disposem d'un equip tècnic que pugui estudiar on es posaria aquesta platja per gossos.
I en un altre ordre de qüestions, com també ha lamentat que el ple desestimés la consulta sobre l'Aldi, diu que ha estat un veto i que el govern ha tirat pel dret.
La Direcció General de Costes ha obert un expedient sancionador a l'Ajuntament de Calella pel sec de sorra que va instal·lar a la platja el passat mes de novembre amb l'objectiu de protegir el litoral calellenc i les guinguetes de cara a possibles nous temporals com el Glòria. Aquesta administració, que depèn directament del Ministeri de Transició Ecològica Espanyol, ha entès l'actuació com una ocupació del litoral marítim sense prèvia autorització. Si bé és cert que l'Ajuntament va instal·lar els sacs el mes de novembre sense permís, a principis d'any sí va demanar una autorització al Departament de Territori de la Generalitat, que els va atorgar un permís especial per fer la instal·lació d'aquests sacs amb una data de termini màxim, fins al mes de març.
El tinent d'alcaldia de Serveis de Ciutat, Albert Torrent, ha explicat en una entrevista al programa La Ciutat que el problema ha estat el decalatge que hi ha hagut en la tramitació d'aquesta autorització de la Generalitat.
Nosaltres les vam omplir, no vam demanar permís, perquè vam entendre, vull dir que és això, nosaltres no portem res a la platja. A la platja aprofitem la sorra que hi ha per fer una protecció amb saques. La Generalitat ens requereix i ens diu l'actuació que heu fet requereix permís, demaneu-lo, el demanem, ens l'autoritzen i la Generalitat, que és la que té les competències, aquí acaba la seva funció. El mes de febrer ve Costes i ens obre un expedient. Clar, obre l'expedient perquè hi ha un decalatge entre que nosaltres els posem i ens autoritza la Generalitat i llavors és aquest impàs on actua Costes perquè no hi ha permís.
Ara, però, l'Ajuntament considera que aquest expedient quedarà en res perquè, al seu entendre, s'ha provat que ho han fet per protegir el litoral i de la manera més respectuosa amb el medi ambient. La sorra ja hi era, ha dit Torrent.
Jo vull entendre que aquestes coses són aquestes actuacions que fa que l'administració, inclosa la municipal, de vegades es porta a fer coses que la gent no acaba d'entendre. Jo crec que això és una actuació d'ofici de l'inspector que cobra un expedient, l'expedient es tramita, però vull dir, jo crec que això, vaja, lo normal és que quedi en res, perquè, com tu bé deies, és una actuació que totalment respectuosa i que entendre que això és una ocupació de la platja, doncs és una mica agafat amb pèls, perquè vull dir, la sorra ja hi és a la platja, vull dir que no, que ocupa el mateix posada dintre un sac que sense un sac.
L'Ajuntament ara està a l'espera que resolguin les al·legacions que ha presentat. En cas de resoldre's desfavorablement, el consistori calellenc no sap encara a quines sancions es podria enfrontar.
Des de finals de novembre, quan va prendre possessió del càrrec, el síndic municipal ha obert un total de 15 expedients, dels quals 3 encara estan pendents. De tota la feina feta per Pere Porti, en només 3 mesos, segurament, la més mediàtica té a veure amb els empadronaments de la gent de la Bruna, a partir de la consulta que li va realitzar la coordinadora del Centre Social Ocupat. En una entrevista a la ciutat, Porti ha aclarit avui que la seva intervenció es va centrar a exigir a l'administració que complís amb els terminis legals establerts per donar resposta a les sol·licituds que es van presentar formalment el passat mes de juliol, el juliol del 2020. El síndic ha dit que l'Ajuntament de Calella estava cometent una falta greu pel retard que s'acumulava.
Pere Porti conclou que la seva gestió va ser tècnicament correcta perquè, davant l'administració, va fer constar els drets dels ciutadans a l'empadronament i a tenir resposta dins els terminis legalment establert. El síndic ha dit que sobre la qüestió ocupa, ni vol ni pot pronunciar-s'hi.
El síndic no es posa amb la qüestió ocupa de la casa, no es pot posar. Jo només vaig valorar els empadronaments. Aquí hi havia una falta greu de l'administració per no donar resposta aquí i és amb el que jo vaig intervenir. I jo crec que el resultat a nivell tècnic és molt bo, perquè es va desencallar aquests empadronaments. Per què volien empadronar-se aquesta gent? Perquè evidentment la llei diu que tothom té dret a empadronar-se en el poble o la ciutat que vulgui, encara que el seu domicili sigui una barca a la platja. M'entens? Ells tenien un domicili, fos legal o no fos legal.
Pere Porti ha explicat quina gestió va fer de l'expedient dels empadronaments de la Bruna, va reunir-se amb la secretària de l'Ajuntament i va requerir que es donés resposta a la petició abans que ell mateix fes una sol·licitud formal a través del registre municipal.
El síndic ha fet un balanç positiu dels seus 3 primers mesos en el càrrec i aquest matí ha comentat alguns dels assumptes que la ciutadania li ha fet arribar al seu despatx a Can Saleta.
Per exemple, el d'una persona que es va queixar de l'atenció rebuda a l'oficina d'atenció de l'Ajuntament de Vell, més enllà de si va ser o no un tracte correcte, el cas li ha fet veure 2 aspectes que caldria millorar en el servei.
La conclusió és que jo crec que l'oficina d'atenció al ciutadà hi falta personal, perquè jo mateix he patit les conseqüències d'una demora en cita prèvia. Estan saturats, tenen massa feina per la funció que fan. L'altra és que l'Ajuntament, l'espai que deixa el ciutadà perquè s'esperi, no és correcte, perquè ho fa esperar fora. Ho fa esperar fora amb les inclemències del temps. Quan a dalt, per exemple, hi ha una sala d'exposicions que podria ser un lloc alternatiu per anar-se esperant.
Això ho ha posat en coneixement de l'administració local, també el cas d'un veí que se li va adreçar per queixar-se que li havien deixat un lavabo portàtil a la porta de casa. Va ser la vigília de la nit de Nadal i li va resultar impossible contactar amb cap responsable municipal que pogués donar-hi solució.
Es va instal·lar el dia 23 l'empresa, sense que hi hagués el responsable municipal que l'ubiqués en el lloc correcte. O sigui, primera lliçó. Si tu depens d'una empresa exterior, ha d'haver-hi un responsable municipal que al moment que aquella empresa exterior faci les funcions vagi, perquè si hi ha un cotxe aparcat, si hi ha una moto aparcada, aquesta persona pugui trucar a la policia perquè el treguin. Llavors, aquest vàter públic, per exemple, no tenia cap mena d'informació de quant temps estaria allà. Entens? Que és una cosa molt, molt senzilla.
Entre els assumptes que té damunt la taula, una sanció de 500 euros a un veí que va discutir amb agents de la policia local sense que hi hagués cap tipus de violència. Porti ha recalcat que aquesta és la versió del ciutadà i que té previst contrastar pròximament amb una entrevista amb l'inspector en cap.
El síndic ha reconegut que la feina que realitza i que consisteix en defensar els drets dels ciutadans davant de l'administració no sempre és ben vista ni tampoc ben compresa.
De forma simpàtica, Porti ha dit que el seu càrrec és antipàtic.
És un càrrec que és antipàtic per naturalesa. O sigui, l'administració el crea i realment has d'anar contra ella. Perquè realment els ciutadans que et venen és perquè han tingut problemes amb l'administració. Llavors, cada vegada que truques una porta, ja deuen dir, mira, ja ve el pesat de torn a tocar-me els nassos, no? Perquè realment és així.
Pere Porti té despatx a Can Saleta, on rep visites cada dilluns al matí amb cita prèvia que s'ha de demanar trucant al telèfon 93 766 3101.
Gairebé un quart de dues. L'impacte de la Covid als centres calellencs de la corporació no ha variat en els últims 4 dies, això pel que fa a l'ocupació de llits. Hi ha 14 persones ingressades al Sant Jaume, altres 12 al sociosanitari, en total 26. La xifra és exactament la mateixa que la de tancament del mes de febrer, però amb una petita variació quant a la distribució dels pacients, i és que ara n'hi ha més al centre hospitalari, on respecte a l'últim recompte s'han comptabilitzat 8 ingressos. La bona notícia és que no s'ha produït cap defunció ni a l'hospital ni al sociosanitari.
A l'Hospital de Calella s'han registrat 8 noves entrades i s'han donat 4 altes. Una és per al trasllat d'un dels pacients al sociosanitari, on ara hi ha 12 persones ingressades. En els últims 4 dies s'han donat 2 altes de pacients positius per coronavirus. Pel que fa a la incidència de la Covid entre els professionals sanitaris de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, actualment n'hi ha 6 en aïllament.
I pel que fa als indicadors epidemiològics, aquests repunten aquí a Calella.
La taxa de reproducció de la pandèmia creix fins al 2,28, mentre que el risc de rebrot puja fins als 442,81, en un nivell molt alt. Segons dades analitzades pel grup de recerca Biocom SC de la UPC, en els últims 7 dies s'han diagnosticat 28 casos positius per coronavirus. L'acumulat de les últimes 2 setmanes és de 40 positius.
I ho hem sabut fa pocs minuts, l'Audiència de Barcelona ha ordenat tancar novament el cas sobre l'assassinat d'Helena Jubany. El passat mes d'agost, un jutjat de Sabadell va reobrir el cas després que la família aportés noves proves, en aquest cas incriminatòries, cap a Santi la Iglesia, qui s'apuntava com a principal sospitós del crim. Ell era parella de Montse Careta, l'única persona que va ser detinguda i empresonada per aquest cas i que finalment va suïcidar-se un cop dins a la presó.
L'advocat Santi la Iglesia va demanar al jutge de Sabadell que tanqués el cas, però s'hi va negar. Va elevar el recurs a l'audiència, que ara li ha donat la raó. En la resolució es conclou que les diligències fetes pel jutjat són inútils perquè no permeten atorgar més valor a proves que ja es van desestimar en el seu moment. Segons l'escrit de l'audiència, els testimonis sobre si la Iglesia vivia o no a l'edifici en Montserrat Carreta, l'altra sospitosa que es va suïcidar a la presó, no aporten novetats al que ja es va volar en primera investigació. El cas es va arxivar l'any 2005 i la família feia anys que reclamava que es continués investigant judicialment, però no ho va aconseguir fins després de l'emissió fa gairebé un any dels 2 capítols de la sèrie Crims sobre les circumstàncies de l'assassinat. Helena Jubany va morir la matinada del 2 de desembre del 2001, 2 dies després d'haver desaparegut. El seu cos el van trobar en un cel obert de l'edifici on vivia Careta.
Els Mossos d'Esquadra van escorcollar ahir 2 naus industrials abandonades i ocupades a Mataró i a Canet. L'operació estava relacionada amb les detencions pels aldarulls de dissabte a Barcelona, on es va cremar una furgoneta de la Guàrdia Urbana. Les investigacions fetes per la policia catalana els van dur fins a aquestes 2 naus del Maresme, on no es van fer detencions, però sí, es va requisar material divers. Tant a l'escorcoll de Mataró com al de Canet es va produir en presència dels detinguts que presumptament residirien en les naus ocupades i va ser una entrada ordenada pel jutjat de Barcelona que porta el cas. El cas ens referim als aldarulls de Barcelona dins les manifestacions en suport a Pablo Hasél i la llibertat d'expressió. El registre a la nau de Mataró va durar 4 hores, segons diverses fonts. 8 dels 14 detinguts pels Mossos després dels aldarulls de dissabte residien o tenien vincles amb l'antiga fàbrica ocupada. I els Mossos d'Esquadra, en aquest cas en col·laboració amb la policia local de Vilassar de Mar, van desallotjar també dissabte una festa il·legal que s'estava celebrant en una nau industrial de la població. Hi assistien un total de 20 persones, a qui la policia va denunciar per incomplir les mesures de seguretat fixades pel Procicat. Els agents van rebre l'avís al voltant de 6:45 PM a través de les xarxes socials. Immediatament es va posar en marxa l'operatiu conjunt que va permetre aturar la celebració. El dilluns 22 de març, Calella donarà el tret de sortida a l'edició número 100 de la Volta Ciclista amb una etapa exigent i de perfil accidentat de 178,4 quilòmetres. El pilot sortirà en direcció Tossa de Mar i Vidreres, on es disputaran esprints intermedis. El recorregut s'anirà endurint a mesura que s'entri a les Guilleries. Serà el primer port que afrontaran de segona categoria i de 960 metres d'alçada per després continuar pujant fins al port de Santa Fe del Montseny, en aquest cas de primera categoria i amb una alçada de 1.270 metres. Abans de tornar cap a Calella, encara caldrà que superin el port de Collsacreu de tercera categoria, ja a només 17 quilòmetres per la meta.
La cursa ha pogut mantenir el recorregut que ja s'havia previst pel 2020, quan va haver de suspendre's per la pandèmia. En total, més de 1.000 quilòmetres acumulats, distribuït en 7 etapes de tota mena de perfils. Només ha estat necessari fer variacions en alguns trams, però mantenint l'objectiu de presentar una volta amb molts al·licients en cada jornada. De fet, després de 14 anys, la cursa recupera un contrarrellotge individual i hi haurà dues arribades altes i espais propicis per escapades o bé arribades a l'esprint.
Fa unes setmanes que la Volta va definir quins són els 6 equips pro team convidats en aquesta edició del centenari, els que s'hi afegiran els 19 del Pro Tour de l'UCI World Team, per tal de formar un pilot que tornarà a reunir els millors ciclistes del món a les carreteres catalanes.
L'edició 100 també rendirà homenatge a 6 corredors que han deixat empremta en la llarga història de la Volta, a banda dels premis habituals. Al final de cada etapa, a excepció de la contrarrellotge, s'entregarà un guardó commemoratiu a aquell corredor que hagi guanyat l'esprint especial bonificat situat al quilòmetre 100 i que portarà el nom d'un d'aquests 6 ciclistes icònic: Sebastià Masdeu, Mariano Cañardo, Miquel Poblet, Joaquín Galera, Miguel Indurain i Alejandro Valverde.
Meti Polit us ofereix el temps.
Molt bé, doncs acabarem amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. De moment tenim una situació meteorològica tranquil·la. Continuem, com ahir, en presència d'alguns núvols que esperem que vagin a menys a mesura que avancin les hores, amb vents que bufaran de fluixos a lleugerament moderats del sector entre el nord i el nord-est. Aquest matí giren cap a est-nord-est aquesta tarda. Situació marítima, maror i àrees de forta maror. Aquí la costa maresmenca. El mateix esperem demà pel que fa a la situació marítima. També hi haurà molta mar de fons i una situació dominada també per la presència d'alguns núvols poc importants, menys nombrosos que avui creiem, amb unes temperatures màximes que demà poden pujar una mica, però poca cosa. Per contra, també baixaran lleugerament les temperatures nocturnes. Dijous, ambient força assolellat, amb alguns núvols baixos poc importants, temperatures màximes més altes divendres i al cap de setmana la temperatura tirarà cap avall, tornarà a ser freda, tornarà a ser d'hivern, que és el que toca, perquè encara som a l'hivern, encara que no ho sembli, i tindrem també el risc d'alguns ruixats tant la tarda divendres com al llarg de dissabte.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Meti Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Meti Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Gairebé la 1:24, posem el punt i final aquí a l'info d'avui dimarts, 2 de març del 2021. Naomi Esteve, gràcies, fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics, i tornarem amb més notícies puntuals a la 1. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.